Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit. Sorprenentment, el Pròxim Orient ens brinda dues excel·lents notícies. Es baix al Líban el fantasma de la guerra civil i Síria i Israel diuen que estan disposats a parlar de pau. Al Líban, el govern i els xiites han arribat a un acord i han tancat el nomenament del nou president. I Turquia ha pogut convèncer dos vells enemics, Síria i Israel, que tècnicament estan en guerra des del 67, perquè reprenguin les converses de pau. Primer Consell de Ministres del nou govern italià a Nàpols. D'aquesta manera, Berlusconi ha volgut demostrar que el problema de les escombraries és una prioritat. El cert és que, amb motiu de la visita, ha desaparegut la brossa del centre de Nàpols. Els afores no han tingut tanta sort. Al marge d'això, s'ha aprovat la llei que criminalitza la immigració il·legal. I després de guanyar les primàries d'Oregon, Barack Obama ja actua com a candidat demòcrata, com a contrincant del republicà McCain. Amb aquesta victòria, inevitable, titulen alguns, pràcticament s'ha garantit la nominació demòcrata a l'espera de sumar només 70 delegats més a les eleccions primàries que venen. Hillary Clinton, que no llença la tovallola, n'hauria de treure 250 més per derrotar Barack Obama. Tot plegat des d'ara fins les 9. Aquí comença
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Com dèiem, després de 18 mesos d'estancament polític al Líban i després d'una setmana de greus enfrontaments, l'oposició i el govern han tancat un acord amb la mediació àrab a Qatar. D'entrada s'esvaeix el fantasma de la guerra civil i diumenge anomenen un president de consens. Es desencalla el nou procés polític, començat amb les eleccions del 2005, però el que ja s'anomena com acord de Doha, que ha reconegut moltes de les exigències d'Hezbollah, és vist per molts com una victòria d'aquest moviment xiita. Anem a que ens ho expliqui la nostra corresponsal a la zona, a Jerusalem. Jenny Lozano, quan vulguis. Bona nit.
Hola, bona nit. Tot i que les dues bandes s'afanyen a presentar aquest acord de Doha com una nova pàgina en la història del Líban, el cert és que aquest pacte es podria haver tancat perfectament fa un any o un any i mig, fins i tot. Què ha canviat des d'aquell moment? Una setmana llarga de violència, com explicaves, amb més de 80 morts, que ha demostrat la poderosa màquina de guerra de Hezbollah. Això ha obligat les faccions progovernamentals a fer concessions que fins ara eren impensables. El bloc opositor tindrà a partir d'ara el tan reclamat dret a veto dins l'executiu d'unitat nacional i anirà a les pròximes eleccions legislatives de l'any que ve amb una llei electoral esmenada en aquelles circunscripcions més importants, les de la capital, Beirut. Aquest és l'aspecte més controvertit de la crisi institucional del Líban, un país que, recordem-ho, no renova el seu cens electoral des del 1932 i, per tant, on no queda reflectida l'autèntica realitat demogràfica del país. A canvi d'aquestes concessions, les milícies pro-Síria es comprometen a no utilitzar les armes en un nou enfrontament civil. L'acord també preveu l'elecció diumenge vinent del nou president de la República, que serà l'actual cap de l'exèrcit, Michel Suleiman. Com a símbol d'aquesta nova etapa, els islamistes ja han aixecat l'acampada de protesta que tenien instal·lada al centre de Beirut des del desembre del 2006.
I mentrestant, Israel, que manté negociacions amb els palestins, reconeix ara oficialment l'existència de negociacions indirectes amb Síria.
Doncs sí, l'anunci fet públic per l'oficina del primer ministre fa, de fet, de malpensar perquè coincideix amb un moment extremadament delicat per Ehud Olmert, que aquest divendres ha d'afrontar un nou interrogatori policial per un altre suposat cas de corrupció. El govern ha reconegut just en aquest moment que manté converses indirectes amb Síria a través de la mediació de Turquia per primera vegada des de fa 8 anys. De fet, les dues parts han confirmat que dues delegacions dels dos països estan ja en aquests moments encara. L'escull més important d'aquestes negociacions és la regió estratègica dels Alts del Golan, annexionada a Israel l'any 81 i on actualment viuen 18.000 colons. I aquí ja s'han començat a entreveure algunes discrepàncies. Síria diu que Israel s'ha compromès a retirar-se completament d'aquesta zona fronterera, mentre que des del govern de Tel Aviv ho desmenteixen. Sigui com sigui, es fa difícil de creure que pugui prosperar cap acord de pau amb Síria quan més d'un 70% dels israelians, segons una última enquesta, estan en contra d'una retirada del Golan, una posició que comparteixen tots els partits de la dreta i l'extrema dreta religiosa, algun dels quals, el Shas, per exemple, forma part de la coalició de govern.
Gràcies, Jenny Lozano, Jerusalem. Fins aquí la informació. Anem a analitzar-la amb Domènec Subirà, periodista internacional d'aquesta casa i va ser corresponsal al Pròxim Orient entre els anys 2003 i 2007. Domènec, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer, Hezbollah ha aconseguit moltes de les exigències que plantejava des de fa temps. Per què hi ha hagut ara acord?
Bé, jo crec que, com deia la Jenny, hi ha hagut acord perquè Hezbollah ha fet una demostració de força molt important i perquè, d'altra banda, jo crec que amb la situació d'estancament en què ens trobàvem des de fa 18 mesos, el govern de Fuad Siniora, el govern de majoria sunita i integrat també per cristians, hi tenia més a perdre. O sigui, el govern només pot demostrar la seva acció si aquest govern funciona. Només pot fer canviar coses si aquest govern funciona. Amb un govern estancat, amb tot aturat, té més a guanyar Hezbollah, que com hem vist doncs, domina els carrers, té altres xarxes per sostenir la seva gent, per mantenir la seva gent, altres formes de finançament i d'ajuda per la seva gent. En canvi, el govern, amb aquest estancament que, com dic, fa 18 mesos que dura, doncs es troba molt més inoperant. Això d'una banda
Sí, unes imatges ara, per exemple, que el campament que tenien instal·lat davant de la seu del govern del Líban l'estan començant a desmuntar, és a dir, s'està acabant una crisi que ha durat 18 mesos. L'estabilitat pot ser plena al Líban a partir d'ara?
Home, jo crec que hi ha moltes coses encara a veure, perquè, per exemple, el gener del 2009 està previst que es posi en marxa el tribunal que ha d'investigar la mort de Rafik Hariri, l'ex-primer ministre, que una mica va desencadenar tot aquest nou procés polític que ens ha portat fins a aquesta crisi. Després de la mort de Hariri van venir unes eleccions, després de les eleccions un govern d'unitat i fins aquí. Aquest tribunal, doncs, l'oposició de Hezbollah no el vol de cap manera i el que ha aconseguit Hezbollah és tenir poder de veto en el govern si la constitució d'aquest tribunal internacional ha de ser ratificada pel govern o s'han de prendre algunes decisions des del govern. Hezbollah pot posar-hi obstacles, pot impedir-ho, per tant aquí podria tornar a sortir una altra crisi. La llei electoral, que doncs, l'acord de Doha sembla que preveu que es canviarà, de moment doncs, encara no ha estat canviada, sí que hi ha un acord per canviar-la, però no ha estat canviada, no l'ha ratificat el Parlament. Hezbollah tampoc s'ha desarmat, que és una cosa que el govern de Fuad Siniora, el govern de Beirut, ho vol. I això sí, la cosa positiva, si més no des d'un punt de vista humà, és que de moment el risc de guerra civil queda una mica aparcat.
L'altre front, per què Israel i Síria revelen que hi ha negociacions en marxa? Curiosament, el dia que salta l'altra notícia.
Home, jo d'una banda penso que és... Que ho revelin ara és, jo crec que pot ser degut a que el primer ministre israelià Ehud Olmert està sent investigat per un cas de corrupció. Avui mateix, entre avui i demà, era previsible doncs, que hi haguessin noves dades, que hi haguessin noves informacions sobre aquesta investigació de corrupció. I és una forma, és el que li estan retraient ja els partits de l'oposició, és una forma una mica de distreure l'atenció. Però d'altra banda, és veritat que aquestes converses ja fa temps que estan en marxa, ara ho han revelat, però ja fa temps que hi ha contactes. Avui mateix hem sabut doncs, que dos assessors molt pròxims, dues persones amb les que Ehud Olmert hi compta molt, han estat viatjant a Ankara, la capital turca, i s'han trobat amb emissaris sirians. I jo crec que això forma part també d'una decisió estratègica d'Israel i d'Estats Units, amb el vistiplau d'Estats Units, per intentar tallar el lligam entre Síria i Hezbollah i entre Síria i Hamas. D'aquesta manera afeblirien doncs, aquests dos fronts de resistència. I d'altra banda, Síria ja fa temps que demana recuperar contactes amb Estats Units. I, per tant, doncs, ho tenien molt bé. De fet, això es va estar discutint ja el 2007, unes negociacions que més o menys ens havien portat també a aquest punt, però que es van interrompre perquè Israel en aquell moment no les va voler elevar a un nivell més oficial. Deia que era per no portar la contrària a Estats Units.
Quines conseqüències pot tenir aquest acord? Dit d'una altra manera, els alts del Golan poden tornar a Síria?
Jo ho veig difícil. Una mica la fórmula que havia proposat Israel era que els alts del Golan es convertissin... La fórmula que s'havia pactat, vaja, no que l'havia proposat Israel, sinó que havien arribat a pactar en aquestes converses secretes que, com dic, es van fer fins al 2007, era que els alts del Golan es convertissin en una mena de parc públic on els israelians hi poguessin accedir, que fos una zona desmilitaritzada, això sí, o sigui que els sirians no la ocupessin militarment, però que els israelians hi poguessin accedir sense visat i que els israelians controlessin encara les fonts d'aigua. Jo crec que això és tot una negociació encara a molt llarg termini i s'haurà de veure, sobretot per això que dèiem abans, Ehud Olmert està en una posició molt feble i tant els colons com els altres partits al Parlament s'oposen a qualsevol concessió sobre els alts del Golan, que recordem és una de les àrees més fèrtils d'Israel i a més que té molta aigua i està molt poblada per Israel.
Que complicat és tot això, Domènec.
Sí, que ho és, sí.
Gràcies, bona nit, fins una altra.
Fins una altra.
Camí de la Casa Blanca. Les eleccions primàries als Estats Units.
Després de les primàries a Oregon i a Kentucky, Barack Obama acaricia la nominació demòcrata a la presidència dels Estats Units. Pendents dels anomenats superdelegats, el senador per Illinois acumula un nombre de delegats electes que Hillary Clinton no pot aconseguir, malgrat que diu que es manté en la pugna. A la pràctica, però, Obama ja actua com a candidat. Una enquesta publicada avui diu que trauria 8 punts de diferència al republicà John McCain. Crònica des de Washington, Xavier Vilà.
Hola, bona nit. L'equip de campanya d'Obama ja treballa pensant en l'elecció general del novembre per contrarrestar el previsible candidat republicà John McCain. Amb les enquestes al seu favor, Obama entén que no pot menystenir el cabal polític i les donacions econòmiques que ha rebut Hillary Clinton a l'últim mig any, i per això ha lliçonat els seus col·laboradors perquè evitin tancar en públic la cursa abans del 3 de juny, quan voten els dos últims estats, Dakota del Sud i Montana. Tanmateix, equips de les dues candidatures ja comparteixen informació per solidificar l'alternativa demòcrata McCain, i l'alma mater de la victòria d'Obama a Iowa ha pres ja les regnes de la maquinària demòcrata de cara a l'elecció del novembre. Obama, a més, sap que necessitarà almenys part de l'electorat fidel a l'exprimera dama, aquell votant d'edat avançada, raça blanca i menys preparació acadèmica que ahir proporcionava a Clinton una victòria sensacional a Kentucky. Cal unir el partit per afrontar McCain, una assumpció que Obama refrescava ahir en el seu míting a Iowa.
Alguns volen veure en el repartiment de milions de vots entre tots dos una evidència de que el nostre partit està dividit. Però jo ho veig com una prova que mai hem tingut més energia i hem estat més units en el desig de retornar aquest país a la direcció correcta.
Clinton està disposada a ajudar perquè ha rebaixat el to de les crítiques a Obama per evitar perjudicar l'opció demòcrata per recuperar el poder.
Segueixo no perquè vulgui demostrar la meva duresa, sinó perquè crec amb passió que els demòcrates han de recuperar la Casa Blanca i acabar amb el mandat republicà per la salut del nostre país.
Com a condició aturar els atacs a Obama, Clinton ha demanat, però, que s'escoltin a tots els votants i es decideixi a partir del 3 de juny. Al capdavall, ella segueix aspirant a convèncer els superdelegats que és la candidata més sòlida.
Les eleccions americanes al novembre, unes altres que s'han celebrat avui. Els sondejos a peu d'urna de les eleccions legislatives celebrades a Geòrgia donen una clara victòria al partit del president Mikhail Sabaikidi amb el 63% dels vots. L'oposició d'aquest país caucàsic ha reclamat la victòria i ha denunciat frau. Connectem amb Moscou. Natàlia Boronat, bona nit.
Bona nit. Sí, doncs segons els sondejos a peu d'urna, entrarien al Parlament tres partits d'oposició i el partit oficialista. En uns moments en què Geòrgia busca el suport occidental per les seves aspiracions d'entrar a l'Aliança Atlàntica i per la crisi que té amb Rússia, a causa del suport que Moscou dona a les repúbliques secessionistes d'Abkhàzia i d'Ossètia del Sud, aquests comicis es veien com un examen de democràcia. L'oposició ha convocat una manifestació per aquesta nit per advertir a les autoritats contra el frau. Durant la jornada electoral hi ha hagut diversos incidents. Han assassinat un simpatitzant de l'oposició i a Abkhàzia hi ha hagut diverses explosions amb ferits. I les dues parts en conflicte s'acusen mútuament d'estar-hi al darrere. L'oposició georgiana fa mesos que protesta i al gener es van celebrar eleccions presidencials anticipades en les quals va sortir reelegit Saakashvili, però que els seus detractors no reconeixen.
Les notícies en un minut.
Arribem quan passa un minut de 3:15. Victòria Vilaplana, quan vulguis.
Bona nit, Jordi. Doncs comencem per Maria Sanjil, que ha comunicat oficialment ja a Mariano Rajoy que no aspirarà a la reelecció com a líder dels populars bascos i que abandonarà el grup parlamentari. També hem conegut com el ministre de l'Interior creu que els detinguts a Bordeus han ordenat els últims assassinats de l'organització. Pérez Rubalcaba situa més a prop la fireta, però alerta que no s'ha de baixar la guàrdia. Pendents ara del sopar que aquesta nit ofereix els presidents autonòmics socialistes José Luis Rodríguez Zapatero. El president espanyol veu compatible que el govern central mantingui recursos amb la suficiència financera de les comunitats, mentre que Montilla manté que la proposta d'encaixar amb l'Estatut. Avui hem conegut també que Google incorpora Barcelona entre les primeres ciutats que filma per una nova aplicació de localització a través d'internet. Felicitem els de Berga, que viuen des d'avui la Patum, i acabem amb el temps. Els ruixats que descarreguen en alguns punts del nord-est tendiran a desaparèixer. Demà al matí farà sol, però a la tarda les nuvolades provocaran ruixats i tempestes a molts indrets.
Connectem amb l'equip viari. Anna Gravalós, endavant.
Hola, bona nit. Bé, doncs aquesta hora de la C-58 es manté circulació intensa amb trams de lentitud entre Ripollet i Barcelona en sentit sud. També molta densitat amb alguna aturada de sortida de la capital catalana. Afegirem aquí la B-30 amb alguna aturada encara a Cerdanyola en sentit nord i a la Ronda de Dalt, aquí aturades intermitents entre els túnels de Vallvidrera i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. De moment això és tot. Bona nit.
Catalunya Informació. Ara, més notícies en una hora.
Mapamundi.
En el primer Consell de Ministres de Silvio Berlusconi, el govern italià ha aprovat el polèmic paquet de mesures contra la immigració clandestina. Com a mostra del compromís per solucionar la llarga crisi de les escombraries de Nàpols, la reunió s'ha fet en aquesta ciutat del sud d'Itàlia. De fet, alguns mitjans locals han criticat que el centre de Nàpols hagi aparegut avui net com als afores s'acumulen unes 50.000 tones d'escombraries. Crònica des de Roma, Eduard Rubió.
El paquet sobre la seguretat ciutadana consta de 3 projectes de llei i d'un decret llei. Es confirma el delicte de clandestinitat amb penes pels sense papers que van dels 6 mesos als 4 anys. Seran expulsats també els estrangers quan siguin condemnats a penes superiors als 2 anys. Augmenten els agravants pels delictes contra ancians o minusvàlids. Entre les novetats estan previstes penes més severes també pels que lloguin apartaments a immigrants clandestins o pels que condueixin amb un alt grau d'alcohol. Posa un stop als matrimonis de conveniència amb estrangers. Els pares perdran la potestat dels fills quan utilitzin els menors com a pidolaires al carrer. També s'apreten els cargols a les mesures antimàfia i a l'evasió fiscal. En 2 mesos, totes les mesures seran aprovades pel Parlament, ha afirmat Berlusconi.
I, com dèiem, Eduard, la reunió s'ha fet estratègicament a Nàpols.
Volem portar les flors on està la immundícia. Silvio Berlusconi, al final del primer Consell de Ministres a Nàpols, confirma que l'emergència de xalles a la Campània representa el primer banc de proves de l'executiu. I el cavaller ha comparat la crisi de les escombraries a Nàpols a un terratrèmol o a una erupció volcànica. I per afrontar-la ha anunciat un decret llei amb el que vol tutelar la salut pública. Hem fet una elecció dolorosa i difícil, ha dit, que portarem endavant amb absoluta fermesa i determinació. Les àrees on s'obriran els 7 nous abocadors i es construiran les 4 plantes incineradores a Campània han estat declarades d'interès estratègic nacional i en pràctica es converteixen en zones militars i de moment no s'ha volgut dir on estaran ubicades. Seran protegides per personal de les forces armades per garantir l'absoluta protecció. Qui impedeixi els treballs serà arrestat amb penes que van dels 3 mesos als 5 anys. El Premier ha assegurat que no seran admeses més protestes socials de minories organitzades i que els abocadors són àrees d'interès estratègic militar.
Falten 10 minuts per les 9. El president de Sud-àfrica, Thabo Mbeki, s'ha vist obligat a autoritzar el desplegament de l'exèrcit per ajudar la policia a evitar que els atacs xenòfobs dels últims 10 dies s'estenguin més enllà de Johannesburg. Però sembla que això ja ha passat. David Casablancas.
El president sud-àfricà ha fet l'anunci després que la violència ha arribat a la ciutat portuària de Durban, la tercera més gran del país després de Johannesburg i Ciutat del Cap. La policia assegura que ja són 42 els morts d'aquests dies, quan fins ara es parlava d'uns 25. Segons aquestes fonts, 16.000 immigrants s'han fugit i s'han amagat en comissaries, esglésies i edificis municipals. A banda d'això, més d'un centenar de barraques han estat cremades. Recordem que els agressors acusen els estrangers, la majoria provinents de Zimbàbue, de l'augment de la delinqüència i de robar-los la feina.
La Punt, amb Cèlia Sarnades.
Sud-àfrica, Botswana i Maurici són els exemples clàssics dels pocs miracles que pot esgrimir l'Àfrica postcolonial. Des del 94, quan les primeres eleccions multiracials van posar fi a l'apartheid, Sud-àfrica s'ha convertit en la locomotora del continent i el seu president Thabo Mbeki, el successor de Nelson Mandela, en un actiu promotor d'iniciatives de pacificació i contra la pobresa al continent. Una portaveu de Metges Sense Fronteres parla de clàssica crisi de refugiats. Estrangers i immigrants s'han convertit en el boc expiatori de les frustracions de la població negra que paga encara la factura de l'apartheid. L'atur del 25%, la pobresa que afecta la meitat de la població, la incidència de la sida amb 5 milions d'afectats i els índexs de criminalitat es confabulen per enfosquir la radiografia de l'esperança africana. Sud-àfrica apareix als manuals sobre el continent com un èxit polític i econòmic, però perquè l'èxit es consolidi cal que la població percebi els dividends del progrés. Les xifres no són més que xifres, sinó repercuteixen en la vida quotidiana de les persones, i que així sigui depèn en bona part de la qualitat de les institucions d'un país. La construcció d'aquestes institucions és un procés lent i per a milions d'africans desesperant. A les positives perspectives de creixement econòmic, el Banc Africà del Desenvolupament pronostica per al 2008 amb taxes globals properes al 6%. Es contraposa l'evidència que Àfrica és un continent fràgil, on qualsevol espurna fa saltar l'estabilitat pels aires. Ho vam veure fa poc a Kènia i ho veiem avui a Sud-àfrica.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
El monjo Palden Gyatso, que dilluns va declarar a l'Audiència Nacional pel suposat genocidi perpetrat pel govern xinès al Tibet, està plenament convençut que s'acceptarà la causa i que s'acabarà celebrant el judici. Aquest tibetà ha explicat l'experiència de 33 anys empresonat i ha parlat dels últims esdeveniments violents al Tibet. Informa Quim Olivares.
Palden Gyatso diu que no té prou paraules per expressar els mètodes de tortura que va patir a mans dels militars xinesos des del 1959 i fins al 1992. Recorda que havia de respondre sempre favorablement allò que els carcellers li preguntaven, si no s'arriscava a rebre maltractaments com aquests. El penjaven dels peus, cap per avall, durant hores, o l'obligaven a agenollar-se sobre pedres i vidres, i quan sagnava, li posaven productes picants a les ferides. Tot i els maltractaments, els seus companys de presó, mestres budistes, van ajudar-lo a tenir compassió dels torturadors. Afirma que no té cap odi als xinesos. De fet, diu que les tortures van ajudar-lo a treballar la paciència i a obrir el cor als que practiquen el mal. Davant l'esclat de violència dels tibetans contra els xinesos a Lhasa, el març passat, el monjo creu que els joves tibetans han perdut la paciència. No poden aguantar més. Estan desesperats després de 50 anys d'ocupació i per això es van manifestar cremant propietats dels xinesos. El monjo condemna l'ús de la violència, element que diu queda fora del budisme, però ha posat aquest exemple per mostrar el cas. És com un gos petit que té un amo que li pega i li pega. El gos plora i s'amaga en un racó de l'habitació. Com que no pot sortir enlloc, llavors, al final, per protegir-se, intenta mossegar una mica. Fins ara els tibetans han intentat protegir-se, però quan van superar un límit, van intentar de mossegar una mica els xinesos. Però no ho poden fer molt, perquè ells tenen armes i els tibetans no tenen res. L'expresoner que viu exiliat a l'Índia ha denunciat també que la Xina amaga, prohibint l'accés a la premsa i als turistes, la realitat del Tibet, on hi ha milers de desapareguts, escorcolls a cases i monestirs, que han obligat milers de tibetans a fugir a l'alta muntanya per evitar les detencions.
El seu testimoni coincideix amb l'aprovació d'una declaració de l'Ajuntament de Barcelona amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció del PSC, que demana al govern xinès l'aturada de la repressió al Tibet. Anem cap a París. La batalla pel lideratge del Partit Socialista francès s'intensifica amb l'aparició demà d'un llibre de l'alcalde de la capital, Bertrand Delanoë. Considerat el principal rival de la expresidenciable Ségolène Royal, Delanoë es defineix com la solució a la crisi d'identitat de la formació que va quedar desballestada per les últimes derrotes electorals. Informa des de la capital francesa, Maria Rovira.
L'alcalde de París trenca la fins ara volguda discreció sobre el seu futur polític en una intensa setmana que ha de marcar l'estratègia del seu possible llançament en la cursa per la direcció del partit. Sis mesos abans del Congrés, on es decidirà el substitut de François Hollande, Bertrand Delanoë s'explica en un llibre amb el significatiu títol De l'audace, sobre el coratge, on es defineix com a socialista i liberal, i afegeix que els socialistes han de perdre por a aquesta paraula desfigurada pels conservadors al servei d'una certa economia. Avalat pels sondejos com a favorit, Delanoë diu que acabarà el mandat a París, però també que s'hi ha d'invertir més conviccions i energies per fer més forta i creïble la seva família política d'esquerres, no dubtarà a fer-ho. Tota una declaració d'intencions sense postular-se oficialment, com ja es va avançar fa dies a Ségolène Royal.
Assumiré la responsabilitat si els militants ho creuen útil pel PS. Acceptaria amb entusiasme assumir aquesta gran missió de cap del Partit Socialista. Chef du Parti
Socialista. Tot i negar que estigui ja de precampanya, Ségolène Royal multiplica els actes i les visites socials, conscient de la projecció de Bertrand Delanoë tant als mitjans com dins el partit. En el seu llibre, Delanoë evita la crítica directa contra la seva principal rival, però de la campanya per les presidencials en destaca la manca de coherència i claredat.
L'exèrcit nord-americà ha detingut uns 2.400 menors iraquians des que va començar la guerra el 2003 i encara en té més de 500 sota la seva custòdia. Ho denuncia l'Observatori pels Drets Humans de Human Rights Watch. Eva Pineda.
Segons l'informe, els menors arrestats no han rebut assistència legal ni educació i són sotmesos a interrogatoris durant dies o setmanes. L'organització explica que la majoria estan tancats en un centre a Bagdad, considerats una amenaça per la seguretat, i tot i estar separats dels presos adults, no reben un tracte diferenciat. Després d'estar detinguts una mitjana de 130 dies, són entregats a les autoritats de l'Iraq.
I un altre informe elaborat en aquest cas per un grup d'ONGs assegura que la comunitat internacional no se'n surt en l'intent d'erradicar el problema dels nens soldats. Segons l'estudi, si bé s'han alliberat milers de nens en els últims 4 anys, se'n continuen reclutant en almenys 24 països. Observatoris com Amnistia Internacional i Save the Children alerten que només entre un 5 i un 10% dels menors escapats acaben participant en els programes de reintegració a la societat.
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació SIDOP, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament. La contraportada.
Corre per internet un vídeo molt divertit. Durant una reunió de l'oposició russa, mentre es dirigeix a l'audiència el mestre rus dels escacs, Garry Kasparov, apareix un penis volador. Un penis volador, sí. Es tracta d'un aparell de motor amb hèlices que deu funcionar per radiocontrol, que deixa els assistents, uns 500 aproximadament, completament bocabadats. Hi ha primer un moment de confusió, ningú sap ben bé què fer, fins que un guardaespatlles molt nerviós, però això sí, molt decidit, fa caure el penis volador d'un mastegot i després el trepitja. Els assistents riuen tímidament, Kasparov reprèn el discurs i sonen alguns aplaudiments. Bé, es veu que no és la primera vegada que passa una cosa semblant. Hi ha hagut altres reunions de l'oposició russa, on han tingut lloc episodis d'aquesta naturalesa. I aquí diu que els autors són gent que està sota les ordres del Kremlin, que amb aquestes accions doncs pretenen desprestigiar i ridiculitzar fins i tot Kasparov i els seus companys de l'oposició. Bé, encara sort que només és això, tenint en compte com les gasten en general els serveis secrets i molt especialment els serveis secrets russos. Bona nit, fins demà.